Ràdio Estel. Informatius.
Bona tarda, són les 3. Us informa Laura Polo Dalfó. El cantant d'Aerosmith, Steven Tyler, està acusat d'agredir sexualment una menor. Es tracta de Julia Holcomb, que va conviure amb ell i que ara denuncia l'artista per uns fets que van passar als anys 70, quan ella tenia 16 anys i ell 25. A la demanda no se cita expressament el nom de Tyler, però la denunciant en altres ocasions s'ha explicat la seva experiència amb el cantant. A més, segons la revista de Rolling Stones, la demanda inclou les memòries de Tyler com a prova. En el llibre biogràfic, el cantant narra que va estar a punt de casar-se amb una núvia adolescent i que els pares d'ella van signar un paper perquè fos ell qui en tingués la custòdia i així no fos arrestat. Holcomb relata que el cantant la va coaccionar perquè cregués que l'abús era en realitat una relació amorosa romàntica. Denuncia que la va portar a un hotel i va abusar d'ella la mateixa nit que es van conèixer, sent conscient que ella era menor. Com recull a les memòries, un any després el cantant va aconseguir la tutela de la noia i va prometre als pares que li donaria una vida millor. Segons Holcomb, no va complir la promesa, l'agredia i li donava drogues i alcohol. La dona també explica que als 17 anys va quedar embarassada de Tyler i que aquest la va pressionar perquè avortés en contra de la seva voluntat. Després d'això, Holcomb va decidir marxar. I a Catalunya, els Mossos d'Esquadra estan investigant dues agressions sexuals a dues dones a la falda de Collserola, a Molins de Rei. Segons ha avançat el periòdico, en el primer cas, la víctima ha denunciat haver patit una agressió verbal quan caminava per la tarda a la zona de la Rierada i un home li ha demanat tenir relacions sexuals. Ella ha fugit fins que va poder avisar la Guàrdia Urbana. Poc després, prop del circuit del Terral, una veïna que feia esport va escoltar els crits d'una altra dona que va trobar retinguda per un home que l'agafava dels cabells. Les dues víctimes han descrit l'agressor amb característiques molt similars. I en la plana econòmica, l'Euríbor ha superat la barrera del 3% aquest desembre, seguint la tendència a l'alça dels últims mesos. Segons els experts, a mitjans del 2023, l'índex podria apropar-se al 4%, acostant-se perillosament als nivells del 2008, quan va superar el 5%. Amb aquesta xifra, una hipoteca tipus de 100.000 euros a 25 anys acabaria l'any afrontant 2.000 euros més en pagament d'interessos. I en política, Salvador Illa ha reivindicat una etapa de diàleg enfront tot el soroll polític en el seu missatge per Cap d'Any. El líder del PSC ha desitjat també convivència per Catalunya i el conjunt d'Espanya i ha apostat per la política centrada i útil.
Davant del soroll excessiu, hem de seguir apostant per la política endreçada i centrada en ser útil, que afavoreixi el retrobament generacional, social i territorial de Catalunya i que serveixi per enfortir les nostres institucions d'autogovern.
Així mateix, ell ha expressat que en aquesta nova etapa vol que Catalunya torni a ser notícia pels seus èxits i no pel conflicte. I en els esports, Xavi Hernández ha confirmat la presència de Robert Lewandowski demà al derbi contra l'Espanyol després que li hagin concedit la cautelar a la sanció de 3 partits.
Pensant en l'Espanyol, doncs, lògicament, era una baixa molt important. Nosaltres estem contents, però clar, tampoc sabem com quedarà la sanció. Representa que queda en stand-by, diguéssim, no? No hi ha sanció, hi ha una cautelar i hem d'esperar com queda la sanció. Veurem, esperem que la redueixin.
Per tant, no se sap encara què passarà de cara als futurs partits. Una altra revelació que ha fet el tècnic del Barça en roda de premsa és el nom del quart capità, que serà Marc-André Ter Stegen. El derbi es juga demà a les 2:00 PM al Camp Nou. I el govern de Brasil ha decretat 3 dies de dol oficial per la mort de Pelé, que ha mort aquest dijous als 82 anys per un càncer de colon. La capella ardent s'instal·larà dilluns a l'estadi de Santos, a São Paulo, i el funeral es farà dimarts en un acte íntim només per la família. Edson Arantes do Nascimento és una llegenda pel món del futbol, és el màxim golejador de la història i l'únic futbolista que ha guanyat 3 Mundials, també el més jove en aconseguir-ho amb només 17 anys. Els Mundials de Pelé han estat el de Suècia el 1958, on Brasil va guanyar la final als anfitrions per 5-2 i on ell va fer un hat-trick. El segon, a Xile, el 62, el va viure des de la banqueta lesionat, igual que el de Mèxic, al 70. Per a la història quedarà el seu gol número 1000 amb el Santos, el seu club de vida, però en total a la seva carrera en va fer 1.284. I pel que fa al femení, Alexia Putellas fa un pas endavant en la recuperació de la seva lesió i tanca el 2022 corrent sobre la gespa. La capitana del Barça ha fet carrera contínua en l'última sessió d'entrenament de l'any. Putellas porta lesionada des del juliol quan va trencar-se el lligament encreuat del genoll esquerre. El seu repte és reaparèixer abans que acabi l'actual temporada. I en bàsquet, el Joventut ha guanyat el Betis 91-84 en el seu últim partit de l'any. Avui toca derbi català a la Lliga CB entre el Manresa i el Girona a les 9 i el Barça juga a l'Eurolliga contra el líder l'Estella Roja a les 7 de la tarda. Pel que fa al femení, a la mateixa hora les blaugranes es troben contra el Gran Canària. Això és tot per ara. Tornem amb més notícies d'aquí una hora, a les 4.
Ràdio Estel. Celebra amb nosaltres la il·lusió, l'esperança i els bons desitjos. Bones festes de part de tot l'equip de Ràdio Estel.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Encara que siguis de plàstic, te'n recordes? Jo sí.
L'envàs on vas fa 10 anys. Des d'aleshores, cada dia som més les persones que reciclem els envasos d'abric, plàstic i metall al groc per generar nous materials i avançar cap a una economia circular. Per reciclar més i millor, els envasos d'abric, plàstic i metall al groc i avall. El futur del planeta encara és a les nostres mans. 10 anys després, reciclem més. Residuenvas.cat. Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes.
Molt bona tarda, avui és divendres 30 de desembre, dia entre setmana, són les 3 i arrenca La Caravana, el programa de la Ràdio en català, que aprofita aquestes festes per oferir-vos el bo i millor de les rutes caravaneres i que també és a punt de canviar d'any. I ho fem, com sempre, amb Núria Rosa, la sotsdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí, al guió i a la producció, Mercè Mondelo i Maria José Mendoza, a les xarxes socials, i ell, qui cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, José Matosas. Vámonos, José.
La Caravana, amb Joan Trillas.
I ara, si un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda. Avui recuperarem l'entrevista al jove actor Guillem Barbosa, que ens va venir a parlar de la sèrie de 3Player Premium La Ruta. També pararem per ser solidaris i escoltarem Anna Rosa Sisquella sobre el projecte solidari que van engegar des de la productora de Goll de Goma amb el seu espectacle Bye Bye Monstre. A partir de les 4, quedeu-vos amb nosaltres, perquè també recuperarem l'entrevista al bar amb la periodista i feminista Natza Ferrer i el reportatge de Ruth Caral sobre les drogodependències. A l'última hora ballarem al ritme del grup de música Kilòmetre Zero i acabarem el programa coneixent la gran tasca que fan des de la Fundació Barça amb Maite Laporta i Miquel Chavarria.
Tot això i més a La Caravana, un programa sobre rodes.
La Caravana, amb Joan Trias.
Moment per tornar a posar en marxa la nostra caravana i descobrir la nova sèrie de 3Player Premium, La Ruta, Núria.
No fa ni un mes que la ficció s'ha estrenat a la plataforma i ja s'ha convertit en una de les millors sèries d'aquest 2022. Segurament la majoria de vosaltres heu sentit a parlar de la famosa Ruta del Bacalao de València, a molts altres us sonen discoteques com Puzzle o Chocolate, tot i això molts pocs coneixem el verdader fenomen i el que va significar a nivell cultural un moviment que, contràriament al que s'imagina, va néixer a principis dels 80. Això exactament és el que explica la sèrie La Ruta, una ficció dirigida per Borja Soler, Belén Funes i Carlos Marqués Marcet, que representa la història de 5 amics de Sueca a València des de la seva despedida a la Ruta d'Estroi el 1993 i fins a la primera vegada que van entrar a Barraca el 1981. Un viatge en sentit invers de la foscor a la llum i que la crítica assegura que ha suposat un gran repte pels seus 5 protagonistes. Àlex Moner, Clàudia Sala, Ricardo Gómez, Elisabet Casanovas i Guillem Barbosa.
I precisament en podem parlar amb un d'ells. Guillem, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda, Joan. Buenas tardes, Nuria.
¿Tú sabes qué esto ya pasó en el siglo XIII? ¿Tú sabes que en el siglo XIII de repente cientos de personas se pusieron a bailar? Estaban encima de un puente.
¡Eres el puto mejor!
Y eran tantos y bailaban tan fuerte que de repente el puente se vino abajo.
Aquí ni Dios está pensando en su vida.
Pero ninguno de ellos intentó nadar. Siguieron bailando. Decían que era la danzamanía.
La enfermedad del baile. Y se ve que ahora la hemos pillado aquí, en Valencia.
Llegó lo bueno.
Guillem, aquesta és una sèrie, ara ens ho explicava la Núria, La Ruta, que s'ha estrenat a la plataforma de 3Player Premium i que de moment està disponible als 5 primers capítols. No fa ni un mes que s'ha estrenat, eh? Quines sensacions esteu tenint?
Estem tenint sensacions molt, molt positives, molt, molt agradables. A la gent li està agradant d'una manera bastant, bastant bonica. I fins i tot he rebut comentaris de gent que estava com una mica desil·lusionada i fins i tot la sèrie els està portant a tornar-se a ficar dins de la pantalla una mica.
Si és una sèrie optimista?
La sèrie? Si és optimista? Jo crec que sí.
Sí, eh?
Sí. Perquè està feta amb molt d'amor i amb molt de carinyo. Llavors, de moment, vas traient del sac i tot el que surt és positiu.
Va, sense fer massa spoiler, com a espectadors, què hi podrem veure a la ruta?
Podrem veure 5 joves passant per una època molt convulsa i molt intensa. 5 joves amb els que ens podem sentir identificats, tant si siguem de la mateixa època, uh-huh, com si som contemporanis, més contemporanis com d'ara. I podem veure tot un moviment i això, persones com sensibles i normals, lleugeres, que vivien en una època difícil.
Clar, Guillem, quan entraves a l'estudi, et preguntava, perquè no en tenia ni idea, quina edat tenies, em deies 28, per tant, la ruta del bacalao...
Res de res.
Els llibres d'història, diguem-ne.
Sí, de... Ni això, de dos o tres converses efímeres amb gent que remotament ni me'n recordo. Vull dir, l'època del bacalao no en sabia res, gairebé res.
Com ho heu preparat, això?
Doncs ho vam preparar amb molta calma, amb un llibre que va escriure el Javier Oleaque, no? Que es diu En Èxtasis, que parla molt sobre això. Després, el documental que ens hem vist tots de la 2 em fa l'efecte, que parla de l'època dels anys 92, és a dir, l'època ja més tardia de la ruta del bacalao. I després, pues, la immersió que pugui fer cadascú... dins d'això, no? Doncs escoltar música de l'època, parlar amb gent de l'època i, sobretot, ser fidel al text, també.
Heu parlat amb gent com Chimo Bayo, per exemple?
El Borja sí, el Borja Soler, sobretot, ha parlat amb tots ells. Jo amb el Chimo Bayo no hi vaig poder parlar, vaig poder creuar un parell de mirades amb el Pastis en Buenri, en una festa que vam venir a fer a final de rodatge, i sobretot he pogut parlar molt amb un dels grans DJs també de València, el Fran Lenaers.
Mm-hmm. Clar, a la sèrie, els actors que hi heu participat, que sou molt joves, no? Hi ha algun moment que us heu plantejat, buah, quina època, que xulo viure això, o buah, quin desfase?
Sí. Ens hem plantejat qui seríem nosaltres si haguéssim viscut en aquella època, o com ho haguéssim viscut. I ens ha entrat com ganes d'haver-ho pogut viure, i sobretot com una admiració davant de la gent que ho ha viscut, també.
Uau, és que m'agrada molt això ara. Què hagués sigut Guillem Barbosa a l'època de la ruta del bacalao?
Hagués sigut un... Pues, probablement un Lucas, com el meu personatge, però ser menys definit, sense tanta intenció de ser qui és i tal, no? Però hagués probablement sigut algú eufòric, amb ganes de sortir, que hagués anat a moltes, i tant de bo haver tingut el carnet de cotxe, que me l'estic traient. Sí.
Ara em parlaves del Lucas, que és el teu personatge a la sèrie, el Lucas Ribó. Parlem una mica d'ell, va.
Odio a mi padre.
A vosaltres, banda. Estan
en un sitio en el que ponen la mejor música que escuchan en todo el mundo.
Increíble. ¿Te gusta cómo eres?
Podamos llegar con su pasión.
Clar, ho dèiem a l'inici de l'entrevista, els protagonistes indiscutibles de la sèrie són noms molt coneguts del panorama nacional, com Àlex Montner, Clàudia Sala, Ricardo Gómez, Elisabet Casanovas, tu, en Guillem Barbosa, que et poses a la pell d'en Lucas Ribó. Qui és el Lucas?
Lucas és un DJ pioner que fa sessions de bacalao, diguem-ne, com acabat de néixer, és a dir, com fa sessions encara més punk. Forma part de la ruta més de la més mescalina, i és un DJ que té ganes d'actuar, de fer performance també, i és bastant admirat, té un públic seguidor, i també és una mica com l'ovella negra de la família i de certs àmbits socials en els que ell ha de lluitar per ser qui és, i com sobretot el tema de l'homosexualitat, que en aquella època i encara ara i abans, doncs, és un tema que tots portem d'una manera molt... o amb excés de llibertat, no? Allò de dir, és que haig d'acceptar-me i tal, o ho portem molt íntimament tancat.
Bona aquesta, eh? És a dir, feu una sèrie d'una cosa que va passar cap als anys 80, principis dels 90, no? Que era un desfase total, i fent aquesta sèrie ara, el 2022, us heu adonat d'alguna manera que molts tabús que hi havia a aquella època encara hi són?
Sí, és a dir, bueno, jo he parlat amb gent de l'època, no? I jo crec que he tingut la sort de conèixer gent que, en certa manera, han tingut problemes, però porten una vida acceptada i lliure amb qui són, no? I en certa manera, em rodejo amb gent que ha aconseguit positivament com lluitar amb aquest tema, no? Amb l'homosexualitat. Però en aquella època crec que hi havia molta més dificultat que ara, i sí, realment era difícil, sí.
La sèrie podríem dir que intenta canviar, no? Abans en parlàvem una mica, la percepció general sobre el que va passar durant la ruta del bacalao, que està plena de connotacions negatives, que si drogues, que si festa tot el dia, etcètera, etcètera. Creus que s'aconsegueix això? És a dir, creus que a la sèrie heu fet això, desmitificar també una època que es veia de forma molt negativa?
Crec que ho estem aconseguint, i crec que no és que ho estiguem aconseguint nosaltres, sinó que és com que hem obert una porta a que molta gent que potser ja ho pensava i ha vingut donat s'estigui com parlant del tema i s'estigui aconseguint poder fer això, no? Com desmitificar o desarrelar una idea negativa d'un temps que en certa manera va tenir molts aspectes i no només va ser sombra davant de l'Espanya dels anys 90, no? Com que realment va haver-hi gent que va considerar aquest moviment i que va viure aquest moviment com algú molt més efervescent i llibertari del que ens pensàvem que era aquest moviment.
Heu anat a rodar els llocs originals?
En alguns sí, en alguns no. El Not l'hem rodat allà. L'Espiral...
El Not, que si no recordo malament, era com un pàrquing, no, allò?
Sí. Davant hi ha com un pàrquing i llavors és com un edifici blanc. Allà, com...
No sé si hi ha gent que s'hi ha apropat i ha dit, què passa aquí, que torna tot això...
Sí, no? Gent que deia, no tinc entrada, no?
Exacte.
Sí, bueno, molta de la gent que feia de figurants eren fills de roteros que wow. Estaven ultra empenyats amb això i que a més els veies, no? Que tenien una admiració i una manera de viure-ho que crec que se'ls ha traspassat amb els seus pares. I ho vivien des d'un lloc molt més en plan... Uau, saps com... Tornem-hi, saps? Sí.
Et preguntava abans si havíeu pogut parlar... en el teu cas, si havies tu pogut parlar amb un dels màxims exponents de la ruta del bacalao com Chimo Bayo. Que tumban, que tumban.
Clar, no,
tu què ara... passa, Joan? Aquí ara. Estem des dels 92.
Això és la ruta del bacalao.
Ei,
ei,
ei, ei.
No?
Sí.
Això és en Lucas?
No.
No? No?
Posa't les clenxes aquí sobre la taula. No. De fet, ho diem al Ximo Bayo a la sèrie.
Sí?
No l'ho diem, però vull
dir que... Teniu manieta.
Tenim com certa repúdia, no repúdia, ens l'estimem molt i el Borja va parlar amb ell com molt, des d'un lloc molt respectuós, però els nostres personatges lluitaven per una música més cultureta, no? Més elaborada.
Fes dir-ho, més elaborada.
Sí. Quantes
vegades heu sentit una cançó com aquesta durant el rodatge? Suposo que desenes.
No, per sort ens van cuidar i la vam escoltar poc.
Va, ho portem dient durant l'entrevista. La Ruta és una ficció de 3 Player Premium que es va estrenar el 13 de novembre i que de moment ha fet oficials els seus primers 5 capítols dels 8 totals que té. La pregunta és, i després què? Segona temporada?
Si hi ha segona temporada, jo no en vull saber res.
No?
Ah? No, sí que en vull saber, i tant que sí. T'imagines aquí com fem mamar la publicitat a mi mateix?
No em truqueu.
No, s'està parlant, fa il·lusió una segona temporada. El que passa que els escriptors, tant els escriptors com els directors, és a dir, la productora no saben... És a dir, sí que poden saber cap on podrien avançar, però en certa manera encara estan com degustant el que ha sigut la primera temporada i no se n'està parlant d'una manera molt, molt concreta. Però sí que podríem marxar cap a Eivissa, no? Amb el Marc, per exemple.
Sí?
I no ho sé, vull dir, no se sap mai. No?
Marc Ribó, que és el teu germà, no? A la ficció, que és l'Àlex Montnés, no m'equivoco.
Sí.
Com ha estat treballar entre tots vosaltres? Perquè, clar, dèiem uns noms, Àlex Montner, Elisabet Casanovas, Guillem Barbosa, Clàudia Sales... Heu fet molta pinya o no?
Sí, a veure, ells porten ja més anys, no? Bueno, és a dir, tots portem molts anys, jo he estat més en teatre, ells tal, no sé què, però...
Tu, Déu-n'hi-do.
En aquest sentit, sí que a vegades jo tenia com certs nervis i algunes cabòries en el cap que ells, com a grup, van saber... donar-me costat i estimar-me i gravar amb ells ha sigut un plaer, ha sigut juntament amb tot el millor que podia passar.
El que està clar és que de moment tenim aquests 5 capítols disponibles i que la sèrie és digna de convertir-se en una sèrie d'aquest 2022. Ho diem perquè, sense anar gaire lluny, la sèrie s'ha convertit en la més nominada a l'edició dels Premis Feroz amb un total de 6 candidatures. Què és el que té la Ruta per ser mereixedora de totes aquestes nominacions?
Bueno, és una bona sèrie, no?
Ben-m'ho bé, això.
Que t'ho vengui bé. Mira, des que va començar el projecte, que tots hem tingut una empenta i un ímpetu increïble per fer-nos el nostre, un projecte que venia de fora, en certa manera, i que tot el grup, tot l'equip, ha estat com, des del primer moment, convidat amb molt d'amor a fer aquest projecte. Llavors, més enllà de la materialització que té aquest projecte, hi ha allò que no saps què és, però que hi és tots els dies, que és com amor, gent increïble, tenir ganes de treballar i de fer-ho bé. I llavors, diguem-ne que... És una sèrie que està feta amb aquest tipus de carinyo i de bon tracte, de respecte, de, no sé, llavors també és una sèrie arriscada en certa manera, perquè no té els passos que ha de seguir la dramatització corrent d'una sèrie per arribar a un públic i enganxar el públic i materialitzar uns seguidors, sinó que és una sèrie que, en certa manera, té cert potencial de risc de dir, bueno, anem a fer allò que ens agrada, en certa manera, i fer-ho de la millor manera que sapiguem. Llavors,
en aquest sentit trobo que s'ha fet i s'ha fet molt bé.
Dèiem que La Ruta és una sèrie que podem veure a través de 3 Media Player Premium, aquests 5 primers capítols, i fins a arribar als 8 que s'aniran publicant cada setmana el capítol que li pertoqui. No sé, Guillem, si creus que aquestes noves plataformes digitals que publiquen sèries ajuden precisament a aquest format de la sèrie.
Com, perdona, com?
Dic, que hi hagi aquestes plataformes digitals, dic ara a 3 Media Player perquè és la que ha apostat per La Ruta, però podria dir Netflix, podria dir HBO, podria dir... Tots aquests formats ajuden a impulsar sèries com aquesta?
Sí. Jo crec que La Ruta, feta a Netflix o feta a un altre lloc, hagués tingut una deriva totalment diferent.
Sí.
I hi ha 3 Player, en aquest sentit, a 3 Player ha sigut també una guinda del pastel que ha cuidat molt el procés. Ells tenien moltíssimes ganes de fer aquesta sèrie i crec que sigui A3 Media la plataforma que ha donat peu a la creació i al naixement d'aquesta sèrie és un dels passos més d'això que diem, no? de que s'ha fet bé, s'ha fet tranquil·lament, s'ha fet com s'havia de fer. Crec que si hagués estat una altra plataforma, possiblement hi haguessin hagut altres maneres de fer-ho, no? I hi ha hagut molt bon equip també per part de 3 Media Player, no? Com aquesta cosa de voler donar espai, de voler donar camí, de voler acompanyar a un somni i un projecte del Borja, i jo crec que el Borja està també molt content amb ells, no? Vull dir, van sortir els capítols, normalment tens problemes, això ho volen d'una altra manera, tal. A3 Media estava superencantat, supercontents,
sí,
Estaven com en plan dame más, saps? I de fet són ells els que volen fer la segona temporada com en plan... Sí.
Segur que arriba.
Llavors, sí, també han sigut una part del pastís, bueno, una gran part del pastís que ha ajudat a crear això, no?
Aprofito que La Ruta la protagonitzeu 5 joves per preguntar-te, Guillem, com està el món dels actors i les actrius actualment al nostre país. És a dir, i t'ho pregunto clar i català, es pot viure fent d'actor?
Es pot viure, no sé... Hi ha gent que no pot viure i hi ha gent que sí que pot viure, no? L'actor és un ofici molt fràgil i molt palpable de que pot anar molt bé o de que pot anar molt malament.
Com vas tu?
Jo vaig fent. jo tinc ganes de treballar, en veritat. Però, bueno, a poc a poc, saps? Vull dir... A mi m'agrada com fer les coses que realment em motiven. En certa manera, en quant a tenir un ofici d'aquests de... Pum, pam, ara surt això, ara surt allò... En certa manera, no porto gaire temps siguent un tipus de professional d'aquests de... ara em surt això, ara em surt allò altre, tal, no sé què, sinó que sempre he sigut com paulatinament i, per tant, sempre he pogut donar-me molt als projectes i els projectes que m'han vingut els he interioritzat amb molt de carinyo.
Creus que La Ruta precisament et servirà de trampolí?
De trampolí, de columpi, de saltapilotes... Sí, bueno, no ho sé, esperem que sí. Bueno.
Perquè si et pregunto per futurs projectes, ara mateix què?
Doncs, futurs... Em vaig fer un al setembre, també molt bonic, que sortirà segurament cap allà a l'abril, estarà tancat tot. I futurs projectes ara mateix no en tinc. Estic en un període en el que també pues, estic solventant coses personals i per sort puc fer-ho en el sentit econòmic també, i en certa manera com esperant a que, sí, a que la ruta il·lumini i doni color al meu camí futur per poder trobar i per poder seguir treballant d'aquesta manera.
Em deixes entrar en aquesta etapa més personal?
Quina?
Preparant l'entrevista, llegia avui en un article, en diverses entrevistes que t'han fet, Guillem, que el confinament no el vas viure gaire bé, diguem-ho així.
Qui el va viure bé, no? No. Sí. Uh-huh.
Per què?
Va ser més aviat després del confinament, és a dir, en el confinament, diguem-ne, que es va com acabar de trencar tot una mica. En certa manera, bueno, pues les petites, les típiques crisis humanes, com són l'amor, i en certa manera seria graciós que ara m'estigués escoltant la meva exparella, no?
El micròfon és teu, eh?
Què?
Dic que el micròfon és teu.
Vale.
El que vulguis.
Diguem-ne que bueno, després del confinament jo vaig marxar a Madrid i a Madrid vaig estar treballant amb el Xico de l'Última Fila, va funcionar molt bé, i després el Xico de l'Última Fila va tornar a passar, em va passar per primera vegada algo que no havia viscut, que era com estar aquí dalt, no?, en certa manera, que al públic li agradés molt el que estàs fent, sentir que potser és com... Perquè això ens passa molt als actors, també. Quan tens una bona feina, de cop és com... I ara ja veuràs.
Ara
ja veuràs,
eh?
Saps? Com... Llavors, clar, tu també dius... Vale, vinga, va, no? I després d'aquesta obra, a Madrid, el Xico de l'Última Fila va venir com un bajón d'un altre cop toque de queda, un altre cop... També jo em vaig quedar a Madrid i va haver-hi la Filomena. I juntament amb haver deixat la relació que tenia amb la meva parella, doncs això va suposar una de les èpoques, sí, pues més trencadisses i més fosques que de moment he pogut viure. I cada cop me n'estic adonant més de que potser no vaig patir realment un problema greu. Jo en aquella època ni deia que realment estava patint com una espècie de brot psicòtic, no? I cada cop me n'estic adonant més de que és possible que simplement la manera que té de funcionar el meu cervell i la meva personalitat en moments fotuts em porten a un tipus de vivències que s'assemblen a... Bueno, a un neguit nerviós, a un nerviosisme cerebral com que realment et fa pensar, hòstia, estic tenint un problema, no estic poguent raonar bé, no estic poguent reflexionar d'una manera adequada i en certa manera estic perdent el sentit comú, estic com molt, molt aïllat de la veritat.
Et sents una mica com... A l'inici em deies, no? Em vaig trencar. I està molt ben explicat, així et trobo. Et sents una mica com tota aquesta generació que ara jo crec que en comencem a parlar, però que n'hauríem de parlar molt més, que ara té o comença a tenir greus problemes de salut mental deguts a la pandèmia?
Sí, i què vols dir, que si em sento identificat?
Sí. És a dir, et podríem posar en aquest col·lectiu?
Sí, amb ràbia, però sí.
Amb ràbia?
Bueno, en plans... Jopé, no?
Però cadascú és cadascú. Partim d'aquesta base.
Jo vaig tenir problemes de salut mental, sí. Vaig tenir problemes de salut mental i me n'estic adonant que hi ha molta gent que cada cop està posant més foc i consciència a la importància que té la salut mental. I això sí que és veritat que va venir després de la pandèmia, no? Llavors, bueno, els fets demostren que sí, que podria identificar-me dins aquest col·lectiu de salut mental i totalment, perquè he lluitat aquests últims mesos, he lluitat moltíssim per poder recuperar, per poder tornar a posar els peus a terra una mica, no?
T'has bé ara?
Estic bé, ara estic bé.
Creus que s'han parlat prou?
Que se n'ha parlat prou?
Si se'n parla prou de salut mental.
No, crec que no. Crec que tots intentem com parlar del tema com si fóssim investigadors d'un tema nou que ha sortit. O del que ara en fem presència. Evidentment, la salut mental ha sigut un tema tocat per molts metges i per molts escriptors al llarg dels segles, però sí que és veritat que ara se n'està tornant a parlar i no se'n parla prou. Com més se'n parli, millor. El tema de la salut mental és un tema bastant desconegut del que encara podem permetre'ns parlar-ne pels descosits i poder-la cagar i tornar a començar. No?
Començàvem l'entrevista parlant una mica d'això, no? D'aquesta sèrie La Ruta, però tu creus que la cultura que es fa actualment, de fet la cultura en general, ha de servir precisament per això, per trencar certs tabús i parlar sobre coses de les que no se n'ha parlat prou?
La cultura, si serveix per, si ens pot servir per, uh-huh. per parlar de, per trencar tabús. Evident, sí. Jo crec que és una de les forces que té l'art, que té l'expressió i que té per contra la cultura.
Guillem Barbós, actor que interpreta aquest personatge de Lucas Ribó, aquesta sèrie que ja la podeu gaudir a 3 Media Player, La Ruta, i que val molt, molt, molt la pena de veure, La Ruta del Bacalao. Guillem, ha estat un plaer parlant amb tu, de veritat, que vagi molt bé.
Gràcies, Joan.
Ràdio Estel.
Si vols mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquest hivern necessites CoralCard. Demana CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2023. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Els bons sibarites tenen una cita cada dissabte a les 11 del matí a Trotamundos, amb Miquel Mercadal. El programa de la bona gastronomia, els bons vins, les millors denominacions d'origen i les destinacions més recomanables per convertir el teu temps lliure en un record inoblidable. Cada dissabte d'11 a 1 del migdia, Trotamundos a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal. Aquest any demana als Reis Catalunya Cristiana. Cada setmana tota l'actualitat de l'Església a casa teva. Subscriu-t'hi des de 90 euros l'any. Catalunya Cristiana. Informació i cultura religiosa amb mirada pròpia. Descobreix més a catalunyacristiana.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La Caravana. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel. És hora de fer la parada solidària a la caravana.
Aturem per uns segons la nostra caravana per ser solidaris, Nina.
I avui parem davant del Teatre Poliorama per saludar a la productora executiva de Degoll de Gom, una de les companyies i productores més conegudes. Ella és Anna Rosa Sisquella, que amb una llarga trajectòria dins del món teatral i amb una creu de Sant Jordi en la seva carrera, ha aconseguit fer-se un nom en un món majoritàriament encapçalat per homes. Però que l'haguem convidat no és casualitat, i és que de Goll de Gom torna a estrenar el seu espectacle familiar Bye Bye Monstre, emmarcat dins d'una acció social a apropar el teatre a les famílies en risc d'exclusió social. Per parlar-ne de tot plegat i conèixer més a fons aquesta acció social, ja podem saludar la productora executiva de Goll de Gom, Anna Rosa Sisquella.
Anna Rosa Sisquella, molt bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Anna Rosa, ara ens explicava la nostra companya Nina aquesta iniciativa solidària amb la que torneu als teatres amb aquest Bye Bye Monstre. Com neix una iniciativa solidària com aquesta i sobretot a qui va adreçada?
Bueno, de fet, quan vam crear aquest espectacle, vam pensar aquesta idea, era pensant en els nanos que realment estaven tancats i no podien sortir de casa perquè hi havia uns monstres que els assetjaven, i sobretot hi ha uns nanos que encara estan... són els que han estat pitjor, que són aquests nanos que tenen, bueno, doncs unes dificultats econòmiques, familiars i tal, que els fan recluir, els van recluir encara molt més en espais més petits, amb... i llavors jo, quan vam tornar, vaig decidir que l'estrena, en vez de, normalment es fan estrenes, doncs per VIPs, per tota la gent, podríem dir, més famosa, i vaig dir, bueno, doncs no ho farem així. El que farem serà donar a 6 o 7 o 8 organitzacions, doncs entre les primeres 5 o 6 funcions hem donat 600 entrades perquè totes aquestes famílies, aquesta gent pugui d'alguna manera tenir accés a algú que no pot pagar de cap manera, val? I llavors doncs, em vaig posar en contacte amb una associació que jo, de fet, jo ja havia treballat, que és Joan Salvador Gavina, que també havia treballat per la gent gran, i vaig dir, bueno, doncs aquesta vegada els nanos, doncs que vinguin. I m'ho van agrair molt perquè van dir que realment els nanos aquests moltes vegades fan activitats, però que el puguin fer tota la família junta és molt difícil. I clar, jo els convidava als nens i als pares, clar, evidentment, clar, perquè vinguessin junts al teatre. Uh-huh. I visquessin una primera experiència a la seva vida de teatre, no?
Per tant, Anna Rosa, què hi trobarem si anem a veure aquest Bye Bye Monstre?
Bueno, el Bye Bye Monstre és un espectacle molt festiu, però al mateix temps una mica reflexiu del que significa la solidaritat amb, amb els propis familiars, la solidaritat amb la societat, i una mica que els monstres, finalment, si sabem d'alguna manera lluitar-hi, com la cançó que va crear la Dama Dís, cantant i ballant, podem foragitar les penes sempre més fàcilment que entristint-nos i recolint-nos, no? I llavors, doncs, la història és la història de la Berta, d'una nena que té que fer 10 anys i no pot celebrar la seva festa perquè no poden sortir de casa. I llavors, amb tot això, hi ha la seva mare, que treballa a casa, el seu pare, que és infermer, el seu germà, que és un adolescent, que és tot el rato li està tocant la pera, podríem dir, i llavors, evidentment, les famílies o la gent veu reflectida de la seva pròpia realitat. Tant els nens petits, que els encanta, com els pares, que també s'hi veuen reflectits, no?
Això t'anava a dir, que coincideix molta gent, sobretot en dues coses. Primera, que és un espectacle totalment familiar, tant per grans com per petits, i segona, que explica molt bé el que s'ha viscut també durant la pandèmia. I és que sovint, Anna Rosa, la cultura, sovint no, sempre, ha de tenir aquest paper, no?, el d'explicar-nos a nosaltres mateixos.
Sí. Nosaltres vam, per exemple, hi ha una cançó molt bonica que ha fet la Damaris, que es diu Aplaudiments, que és justament partint dels aplaudiments a la gent que es va fer els sanitaris, els infermers, els metges, a tota la professió que es va dedicar amb cos i ànima a tota la gent, que va sorgir aquella cosa que era tan meravellosa, que era que tothom els aplaudia. Doncs, de fet, això n'hem fet un número musical, podríem dir. Uh-huh. I és bastant emocionant, perquè ens recorda a tots el que nosaltres amb aquell vam agrair a aquesta gent i que hauríem de continuar agraint, que a vegades ens oblidem de seguida dels agraïments, eh?
I
de que la gent ens cuida amb moltes dificultats i que hi ha una gent molt vocacional que s'hi dedica, que està molt entregada que a vegades ens tornem super exigents i pensem que moltes vegades fan més del que poden, no?
També et volia preguntar, Anna Rosa, com ha estat dirigir un musical familiar com aquest al capdavant d'una companyia tan coneguda a casa nostra, tan arrelada a casa nostra i amb tant carinyo per part de la gent com de Goll de Gom?
Bueno, a mi, per mi ha sigut fantàstic, perquè jo tenia bastanta por, perquè aquí era un públic que no havíem tocat mai. És a dir, tu penses que, per exemple, els joves, evidentment, sí que nosaltres a partir de 12 anys o així, normalment tots els espectacles ens hem pensat perquè siguin assequibles. Però, clar, a partir de 3 anys, jo pensava, bueno, potser no tens la sensibilitat del llenguatge d'aquests nanos, no? De com, i la meva, l'obsessió era, tant la meva com la del Marc Rigau, que la va escriure amb la Dàmeres i tot, de que jo no volia fer un espectacle que fos maco. Volia que arribés, evidentment que fos maco, però que arribés amb aquests nens, que aquests nens no es despengessin de la butaca, que recordessin aquest espectacle com la primera experiència teatral, que, i a més en català, que jo penso que és molt important que els nens per primera vegada a la seva vida vagin a veure un espectacle en català, inclús si no són catalanoparlants, perquè els queda l'empremta de que és una llengua que és la seva. I llavors, bueno, estic molt contenta perquè veig que hem creat un espectacle que té molt ritme, que té molt espectacle, i els nens es queden super enganxats, no?
Deien, no...
És una mica...
Dèiem, nosaltres contentíssim de que torni Bye Bye Monstre al Teatre Poliorama, a més emmarcat dins d'aquesta acció social tan bonica que és apropar el teatre a les famílies en risc d'exclusió social, però esclar, és que a més, de goll de goma, esteu d'enhorabona perquè també sou a punt d'estrenar el proper 4 de març L'Alegria que passa, també al Teatre Poliorama.
Benvinguts al meu poble, benvinguts al poble gris, benvinguts al meu poble. La vida et passa pel davant, però igual que passa ja s'escapa. Per molt que hi haguis fort les mans, igual que el fum el dia escampa.
Clar, Anna Rosa, després d'un Guimarà, després d'una Rodoreda, després d'un Calders... Calia un Santiago Rusiñol, no?
Sí. Bueno, la veritat és que també va ser durant la pandèmia, parlant dels temes que afectaven i que la nostra professió, la professió dels actors, del món de l'espectacle, estava realment molt, molt fotuda, molt neurotitzada, molt preocupada. Doncs aquest projecte de partir de L'Alegria que passa és una companyia que arriba en un poble i se'n va, ¿vale? I una mica pues, les coses que deixa o que fa reflexionar o que fa pensar o el que li passa a la pròpia companyia i al poble, no? Clar. I llavors jo vaig pensar que, bueno, que era un bon punt de partida per fer un espectacle que, evidentment, és una versió absolutament contemporània d'aquest Rusiñol, amb el que hi ha poques, molt poc, hi ha coses del seu text, però no, evidentment no és el text íntegre, sinó que és una reinterpretació. Però jo penso que si el Rusiñol aixegués el cap li agradaria, perquè el Rusiñol era un home molt atrevit i era molt... Volia... De fet, amb aquesta obra va començar el teatre líric. El teatre líric, ell pretenia fer un teatre moltíssim amb què la música hi fos present. Que de fet, el Morera va fer unes músiques, perquè nosaltres, evidentment, l'hem transformat en una cosa pues, moderna, contemporània, però que arribi a tothom. Aquesta és la nostra voluntat i ens fa molta il·lusió que això funcioni.
Clar, per qui no ho sàpiga, aviam una cosa, és que l'Anna Rosa és productora executiva de Goll de Gom. Ha dirigit aquest Bye Bye Monstre. És la creadora de la idea de L'Alegria que passa. Anna Rosa Sisquella, quantes hores té un dia? Per què no pares?
Bueno, sí, la veritat és que jo dic que el món dels artistes, si no ets una mica obsessiu, és molt difícil. Has de tenir un punt d'obsés, eh? Vull dir, de no deixar de pensar i que quan estàs a molts llocs tot el rato estàs pensant en que la propera reunió hi ha una idea que t'ha canviat i que proposaràs allò i que faràs allò altre i tal, no? Uh-huh. I jo crec que, bueno, és un treball, però al mateix temps és una forma de vida. Vull dir, jo, d'alguna manera, em costa molt imaginar-me, doncs, fent... cursos de macramé, saps què vull dir? Llavors, per mi és molt més, podríem dir, estimulant, doncs, seguir pensant en que podem fer coses que arribin al públic, podem fer coses que la gent els hi facin doncs, qüestionar coses, per pensar coses, i d'alguna manera, inclús en aquest cas, que és el que és Rusiñol, doncs farem moltes funcions escolars, moltes per escoles, que és un text d'obligada lectura, i que nosaltres el reinterpretem perquè els nanos pensin que hi ha coses que es pensen que són molt antigues, però que en el fons tenen modernitat.
I tant.
L'únic que passa és que les has de tractar, no? I que a vegades dius, és que això és una carrossada, però no, agafa-la, mira-la i gira-la, i veuràs que això té molt més contingut del que tu veus, no? I això és una mica el que pretenem fer amb, aquest, amb aquesta alegria que passa.
Clar, i encara queda molt, però segur que hi és a casa gent preguntant-se amb el cap, amb una pregunta, sobretot, eh? Per qui es pregunti, l'alegria que passa, molt bé, bye bye monstre, molt bé, i després què? Després ja ha arribat el rau-rau aquest de que arribareu amb un maricel i després, en principi, mai millor dit, plegueu veles, no?
Sí, doncs sí, aquesta és una mica la, el que... Això ja portem molts anys, pensa que amb el Maricel, si és el 24, portarem 50 anys, ja.
Fa paneta?
Sí, bueno, jo és paneta, però també penses que t'has de retirar, bueno, en un moment determinat que tampoc ningú t'hagi d'agafar amb pinces, m'entens? Vull dir que d'alguna manera, amb dignitat... Mira, jo vaig estar l'altre dia a l'acomiadament del tricicle, que feia pena.
I tant.
Feia pena, però feia alegria també, perquè tenia molts amics, estan bé, estan sants, estan bons, i segurament faran altres coses, no vol dir que no deixis de fer coses, però ja com a tal l'empremta que necessites per tirar endavant una companyia com la nostra, que és molta energia, molt, doncs això, hi ha un moment en què es va... Que millor abans de fer figa, millor deixar-ho.
Clar. T'ho pregunto diferent, Ana Rosa, què ha significat de Goll de Gom pel Teatre Català i què ha significat el Teatre Català per de Goll de Gom?
Bueno, nosaltres jo crec que hem treballat molt, jo sempre dic que hem treballat per majories selectes, perquè la gent tornés al teatre, però no una gent teatrera, sinó el gran públic. És a dir, que gent que pensava que no li agradava el teatre, la gent pensava que no entrava a una sala, quan entrés digués, ostres, però si a mi m'agrada molt el teatre. Però si jo crec que és un llenguatge que no coneixia i m'agrada molt. Amb això hem treballat i crec que hem aconseguit i hem contribuït, primera, que el gènere musical aquí es valori, segona, que tornin molt públic al teatre, i evidentment Catalunya ens ha donat molt, perquè ens ha donat molta estimació. Vull dir, nosaltres hem fet moltes gires, molts bolos per tots els pobles catalans, que ara són més difícils que abans. Mm-hmm. Vull dir, de fet, abans, antigament, és que no hi havia institucions, hi havia... L'Antaviana la vam fer en un poble que la gent va posar 25.000 pessetes, no sé quanta gent, per poder-ho fer, i van dir que si recuperaven ens regalarien un pernil, la van recuperar. Vull dir que hi havia una passió pel teatre que nosaltres l'hem rebut molt, molt fortament en quant a aquesta estimació que ens ha donat. Nosaltres hem donat, però el públic ens ha donat molt.
Clar, és que de Goll de Gom significa Antaviana, que ara ens ho deia, significa Escaramuix, significa Maricel, significa Poe, significa Bye Bye Monstre, significa L'Alegria que Passa, i tants d'altres musicals que segur que em deixo, però que han marcat tantes generacions a casa nostra.
Bueno,
les sèries
de televisió.
També.
Van ser un moment molt important per nosaltres, a l'Europa, a l'Espanya, la memòria dels cargols, que ens va obrir molt l'estimació del món rural, que de fet era... un món que moltes vegades no està reflectit a les sèries, que són molt urbanites. I llavors, la memòria dels cargols, doncs, tota la gent de... Jo, la família és de la Segarra, i la veritat és que, doncs, clar, tothom deia que estava molt agraïda de que es parlés també d'aquests temes, no?
De fet, ara, Rosa, no fa gaire, vam tenir nosaltres aquí a l'estudi la Caravana, vam tenir nosaltres amb Pep Cruz, va sortir precisament la memòria dels cargols i li deia, mira, per una altra generació, no?, la memòria dels cargols ha estat com els que recordàvem el Draghi. D'una altra manera, però ha estat el Draghi, no?
Sí, la veritat és que sí. Sí, bueno, jo crec que hem fet bastanta feina, perquè mirem, ara mateix el Bye Bye Monsters és el 26è musical que hem fet.
Clar, és que
d'un no. Molta gent, els que són més joves, evidentment, doncs no ho saben, ni se'n recorden, ni les han vist, no? Però hem fet, jo crec que molta feina, i crec que molta part d'actors i d'actrius i de gent que s'ha dedicat o bé s'hi ha dedicat perquè ha vist espectacles nostres o d'alguna manera s'ha format amb espectacles també nostres. Vull dir que hem contribuït a millorar, penso, l'espai teatral de Catalunya.
Clar. Ens explicava abans la Nina, i de fet no vull que marxi sense preguntar-t'ho, Ana Rosa, perquè has aconseguit fer-te, deies, un nom en un món on majoritàriament ha estat encapçalat per homes, eh? Fer-se allò que el Teatre Català costa. Si ets jove encara costa més, i si ets dona encara costa molt més?
Sí, bueno, evidentment sempre ha sigut molt dur. Jo penso que ara cada vegada menys, perquè penso que cada vegada més hi ha més incorporació de les dones a aquest món, però t'he de dir que durant molts anys en molts espais he sigut l'única dona, sobretot amb... com sempre dic, en llocs una mica més de comandament, perquè en situacions, podríem dir, de càrrecs més mitjos o més baixos sí que n'hi ha, però amb poder de decisió doncs costa i segueix sabent. I si mires els productors, hi ha molts productors, són molt homes, i quan entren els diners i entra el joc i entra tot això, evidentment ja encara segueix sent molt masculí. És un problema dels homes i de les dones, que també s'han d'atrevir més a fer front a reptes i de llançar-se més i tal, i evidentment perquè és un món que et posa traves i costa que se't dirigeixin a tu. L'altre dia vaig dir, m'ha passat una cosa que no m'havia passat mai, que és amb aquesta reunió per primera vegada aquesta persona m'ha mirat a mi dirigint-se a una col·lectivitat que hi havia més tios, com si jo fos també important, perquè a vegades és l'última persona que et miraven encara que estaves allà, no? És així encara aquest món, i s'ha de fer valdre tant pels homes com per la reivindicació de les pròpies dones.
I tant. Ana Rosa Sisquella, productora executiva de Degoll de Gom, directora d'aquest musical Bye Bye Monstre. Per cert, Ana Rosa, fins quan sou al Teatre Poliorama?
Bueno, fins passat Reis, o sigui, la gent són els caps de setmana i alguns dies entremig de les festes de Nadal. Jo crec que la gent que compri, perquè jo crec que s'arrepentirà de no haver vist aquest musical, perquè la veritat és que els nens és un gran regal.
I tant.
Jo crec que més que regalar a vegades les xurrades que la gent regala, jo crec que si algú compra les entrades i porta el nen, veurà que ha sigut valgut la pena regalar això.
I tant. Regaleu cultura als nens, que també se la mereixen aquest Nadal. Podeu gaudir al Teatre Poliorama d'aquest musical de Degoll de Gom, que de veritat val molt la pena, aquest Bye Bye Monstre. Ana Rosa Sisquella, moltíssimes gràcies per ser nosaltres avui a la caravana. Que vagi molt bé. Una abraçada molt gran.
Vale, gràcies a vosaltres.
Ens aneu.